la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bona nit i abans que res, i en nom de tot l'equip que fa possible aquest programa, us desitgem un bon any nou, un molt bon 2022 que ja és aquí. I, evidentment, us donem la benvinguda a La veu dels animals i la natura, un programa en què podreu escoltar aquesta setmana les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, la galeria dels experts, un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia i l'entrevista, avui amb la Cristina Dalmau, presidenta de la Fundació Silvestre. Els espais musicals que ens prepara el Manel Casas amenitzaran, com sempre, el programa. I per finalitzar, escoltareu la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I al control tècnic agraïm la feina d'en Jordi Carretero. Comencem any i comencem programa, La veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel. Ho iniciem, com sempre, amb un repàs de les notícies més destacades que ens deixa aquesta setmana. En primer lloc, nova directiva de la Unió Europea pels delictes ambientals o ecocidis. La Comissió Europea proposa una nova directiva que endureixi la legislació contra els delictes ambientals o ecocidis. Aquest compromís serà enviat al Parlament i al Consell Europeu per al seu debat i aprovació. La proposta pretén augmentar l'eficàcia en la protecció del medi ambient mitjançant l'obligació derivada als seus estats membres perquè prenguin mesures penals. Els principals objectius d'aquesta directiva són nombrosos: definir nous delictes ambientals com el comerç il·legal de fusta, el reciclatge il·legal de vaixells o l'extracció il·legal d'aigües, reforçar la cooperació policial perquè els procediments i investigacions penals siguin més eficaços, obligar els estats membres a donar suport i assistència als denunciants de delictes ambientals i cooperar en matèria d'enjudiciament i establir sancions mínimes amb penes de presó de fins a 10 anys per als delictes que causin o puguin causar morts o lesions greus. També incloure altres sancions, com obligar a actuar per a la recuperació de la natura, excloure de l'accés al finançament públic o retirar certs permisos administratius. Els delictes mediambientals són la quarta activitat criminal a escala mundial. A causa de les baixes sancions imposades fins al moment, segueix sent una activitat molt lucrativa pels grups de delinqüència organitzada. Els seus devastadors efectes comporten, entre altres conseqüències, la degradació de la vida silvestre, la reducció de la biodiversitat, l'augment de la contaminació i la pertorbació de l'equilibri ecològic. La reivindicació d'una llei per castigar els delictes contra el medi ambient té una llarga història. L'any 1972, l'aleshores primer ministre suec, Olof Palme, ja va proposar el concepte d'ecocidi a la Conferència Ambiental Internacional celebrada a Estocolm. El 1998, aquest precepte va ser inclòs a l'Estatut de Roma, que és el document fundacional del Tribunal Penal Internacional, però finalment va ser-ne eliminat. Seguim. Els furtius a l'Àfrica continuen matant animals pel seu ivori i per elaborar remeis tradicionals. Durant les darreres dues setmanes, diversos caçadors furtius han matat a 24 rinocerons en diversos espais naturals protegits de Sud-àfrica. El responsable del Departament de Medi Ambient d'aquest país ja ha comunicat la detenció de 9 presumptes responsables. L'alta demanda de banyes de rinoceron per part de la Xina i d'alguns països asiàtics pel comerç de l'ivori i per l'ús en medicines tradicionals és la principal responsable d'aquestes matances que estan portant a l'extinció aquests emblemàtics animals. Entre els anys 1973 i 2017, la població de rinocerons es va reduir en un 85%. Aquest fet va comportar que la Unió Internacional per la Conservació de la Natura els catalogués com una espècie en perill crític d'extinció. Actualment es calcula que només en queden uns 5.000 exemplars a tota l'Àfrica, uns individus que continuen patint les conseqüències de la caça i que segueixen sent sotmesos a la pèrdua continuada dels seus hàbitats. I el plàstic continua pol·lucionant per terra i per mar. La FAO, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, alerta de les grans quantitats de microplàstics que contaminen els camps de cultiu d'arreu del planeta, unes quantitats molt superiors a les que hi ha als oceans i que posen en risc la seguretat alimentària i mediambiental. Un recent informe assenyala que els sectors agrícoles i ramaders són els que fan un ús més elevat de plàstics al llarg de tota la cadena productiva. En concret, situen la xifra en uns 10,2 milions de tones anuals. El plàstic triga moltes dècades en degradar-se i ho fa desintegrant-se en petites partícules, els microplàstics, que es filtren al subsol i que arriben fins als mars i als oceans. Allà posen en risc tots els ecosistemes i acaben integrant-se en la cadena alimentària de la resta d'éssers vius. És necessari reduir, en la mesura del possible, l'ús de plàstics a tots els sectors productius d'aquesta societat. I a Espanya perilla la conservació d'espècies silvestres perquè una diversitat d'administracions no es posen d'acord. A l'estat espanyol, 4 de cada 5 espècies d'animals vertebrats terrestres considerats vulnerables o en perill d'extinció no disposen d'un programa de gestió ni de conservació. Tot això malgrat que la legislació obliga a les comunitats autònomes a aplicar-ne un. Aquest és el resultat de l'estudi publicat per diversos investigadors a la revista Journal for Nature Conservation, on també fan referència a les grans diferències existents a tot l'estat pel que fa al nivell de protecció de què disposen certes espècies. Unes divergències que sovint atenyen a criteris exclusivament polítics i socials. Es constata que els grups més oblidats són els rèptils i els amfibis, mentre que els mamífers i les aus són els que disposen d'un grau més elevat de protecció. La demora en l'aprovació d'un programa específic de conservació és un altre greu problema per a les espècies més amenaçades. Es calcula que aquest retard pot arribar fins als 10 anys. L'estudi també menciona que un dels principals factors que porten a la protecció d'espècies dins d'Espanya és la pressió social dirigida a les diferents administracions estatals. Els investigadors consideren necessari millorar la coordinació a tot el territori i augmentar el pressupost destinat a l'elaboració, l'execució i el seguiment dels projectes de conservació.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Comencem un nou any i amb ell els nostres millors desitjos de pau i amor per totes les criatures que poblem i vivim en el planeta. Com a símbol de pau, avui el Sabies Què el volem dedicar a les relacions d'amistat que els animals són capaços d'establir, inclús tractant-se moltes vegades d'espècies antagòniques, de molt desigual pes i mida o amb edats molt diferents. L'amistat és un sentiment universal capaç de superar barreres i va més enllà de l'amor fraternal, de la pròpia espècie o de la parella. Hem viatjat a través d'internet a la recerca d'històries insòlites i hem trobat exemples tan diversos com els que us anem a explicar.
L'amistat entre un cadell de Golden Retriever i un peix carpa que vivia dins un llac ubicat a Oregon, als Estats Units. Cada dia, en les seves passejades, el gos s'atensava a la vorera del llac on la carpa esperava el gos, treia el seu petit cap i els morrets dels dos animalons es tocaven com a indicatiu d'alegria i amistat.
Un jove hipopòtam va ser rescatat del desastre ocasionat per un tsunami que es va produir l'any 2004 a la costa de Kènia. El van traslladar a una reserva d'animals i li van posar el nom d'Owen. Allà es va trobar amb una tortuga mascle de 130 anys, anomenada Zé, que el va cuidar i es van fer grans amics. Les fotos ens mostren com el cap del petit Owen descansa afectuosament sobre la closca i les grans potes de la tortuga, que li va dedicar moltes atencions i va cuidar d'ell.
Una petita femella de tigre asiàtic va ser alletada per una truja fins als seus 4 anys d'edat. Aquest vincle maternal va possibilitar que, quan es va fer més gran, la tigressa mantingués vincles d'amistat amb altres porcs i també amb gossos. En les imatges es pot veure com la tigressa, que ara ja té 2 anys d'edat, viu envoltada de petits garrins, formant una estampa familiar.
Però és possible que un gos domèstic i una guineu salvatge puguin establir una gran amistat? Doncs sí. En els boscos de Noruega, el gos anomenat Tini, un dia, durant la seva passejada, va coincidir amb la guineu i, en comptes de fugir, va començar a establir una forta amistat. Els dos amics juguen cada dia pel bosc, aliens a que les seves imatges s'han fet molt populars.
Aquestes petites històries entranyables no tenen final. I amb aquest recorregut insòlit podem continuar observant a una gateta adoptant un conill, a oques passejant i jugant amb gats, a una guineu i un gat compartint el seu afecte, al gat de casa aguantant pacíficament que ratolins domèstics jugant amb ell pujant i baixant pel seu llom i cap, al gran elefant jugant amb un gos. Les històries continuen. Els vincles i les relacions d'amistat i cooperació entre els animals no humans no tenen final i ens fan reflexionar. Des de la veu dels animals i la natura, us desitgem a tots...
un bon any!
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Jordi, a moda de recomanacions, quins criteris hauríem de tenir com a consumidors a l'hora d'anar a comprar els productes?
Sí, si parlem de fruita i verdura i productes frescos, hem de tenir en compte l'estacionalitat, si són del temps o no del temps. Menjar tomàquets al Nadal realment és portar-los de molt lluny i la seva qualitat és molt petita. Per tant, hem de mirar que els productes tinguin un certificat d'agricultura ecològica, perquè és un sistema concertat entre el productor i el consumidor. En segon lloc, hem de mirar la proximitat, com més a prop de casa millor, encara que no sempre és ideal o perfecte. Si algun dia volem prendre una pinya tropical, doncs no hi ha més remei que portar-la del tròpic, per dir-ho de manera, no? Hem de mirar també si té certificació de benestar animal i si aquesta certificació és autèntica o és purament un tràmit, i també si hi ha un respecte als drets de les persones que hi treballen, no? I s'han sortit la indústria càrnica, les condicions de vida d'aquesta gent, que fa una mica ganes de tornar-se vegetarià.
Heu escoltat La Galeria de l'Expert, amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental. Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La Veu dels Animals i la Natura, dins l'àmbit de Catalunya.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Li dedicàvem aquest espai avui al Bel Canto, amb una de les seus històriques veus més famoses del món. Es tracta de la Maria Callas, de família grega nascuda a Nova York l'any 1923 i casada amb un milionari, el Giovanni Meneghini, que la va ajudar a perfeccionar la seva veu, que era d'una gran finura entre la mezzo-soprano i soprano. Podia canviar. Coneguda a tot el món operístic, la seva vida va ser bastant trista i complicada. Separada del Meneghini i enamorada del navier Aristòtili Onassis, amb el que no es va arribar a casar, encara que aquest, després del fracàs amb la Jacqueline Kennedy, semblava que ho desitjava. Ja coneguda internacionalment, va passar per tots els teatres més importants del món. Aquí, al Liceo, tan sols va cantar un cop. Escoltem ara de la Madame Butterfly del Puccini, Un bel di vedremo.
Un po'
Doncs som ja a l'equador d'aquest programa. Quin programa escolteu? La veu dels animals i la natura. És un programa que s'emet aquí, a Ràdio Estel, un programa dirigit i presentat per ONG ADA. I després de la música, com sempre, tenim temps per conversar una mica més amb calma amb un protagonista de la jornada, que en aquest cas és la Cristina Dalmau, a qui ja saludem i ara presentem. Cristina, molt bona nit.
Hola, bona nit, Jordi. Gràcies per convidar-me al vostre programa. Estic encantada.
Doncs de res, home, ara comencem a explicar tot, perquè la Cristina és la presidenta de la Fundació Silvestre, que ara definirem. La Fundació Silvestre va ser fundada l'any 2007 i està ubicada a Torre Baró, a Barcelona, i està especialitzada bàsicament en el control de les colònies de gats ferals. Silvestre és un nom de gossa, oi?
De gos, sí.
De gos,
sí. La història és, pues, era un gos que era tan bo, que em va fer conèixer els gats. I llavors deixava que una gata mengés el seu pinso. Jo vaig començar a donar-li de menjar a aquesta gata i, bueno, així es va començar la història, no?, en un poble, fins a arribar aquí.
Ho descrius com una mica aquest coneixement, diguem-ne, o aquesta... aquest amor pels animals, aquest despertament, no?
Sí, o sigui, de fet, jo no havia tingut animals fins que vaig tenir una nena petita i vaig decidir que ella tenia que estar en contacte amb els animals, que no li passaria com a mi. I llavors vam tenir el gos, aquest gos silvestre, i era un gos molt bo, i nosaltres teníem una casa a fora i teníem el pinso del gos. Llavors, sempre al cap de setmana apareixia una gateta i jo veia com rossegava el pinso aquell tan gruixut, no? I em va fer com una mica de, ai, no pot ser, i vaig començar a comprar pinso. Ella va començar a venir amb els seus bebès i aviat estava alimentant, pues, una colònia de gats, el que li passa a tantíssima gent, de més de 20 individus, no? I llavors va ser quan vaig entrar en contacte amb ONGs d'animals i em van explicar el que tenia que fer, que era esterilitzar i controlar la colònia, i això vaig fer, no?, en aquell poble. I, bueno, d'aquesta manera, després, per casualitats de la vida, la protectora que em va ajudar necessitava ajuda a Barcelona ciutat i m'hi vaig posar en el barri on jo vivia en aquell moment. I això va ser, pues, ja farà uns 30 anys i actualment, pues, la Fundació, estic molt contenta perquè és una estructura que està ajudant els gats de carrer, que per mi són els grans oblidats.
Explica'ns una mica com funciona, perquè és una de les entitats que aquí a Barcelona, per tant, s'especialitzen en aquest control de colònies de gats ferals. Sí. Explica'ns una mica en general la vostra activitat i ara definirem també les xifres, com ha anat aquest últim any, tot el que teniu publicat també al vostre web, però sí, bàsicament sí, us dediqueu a això, a aquest control de colònies, sí, i també teniu un refugi.
Sí, o sigui, la Fundació té com tres branques, que és l'oficina, que és com el cervell de la Fundació, no? Després té la protectora, que és a Torre Baró, que tenim un refugi amb... bàsicament és un centre d'acollida per gats abandonats i gats dòcils i una part de santuari, és a dir, aquells animals que, per lo que sigui, no poden continuar vivint a les colònies, a la colònia original, que està als carrers, als parcs, als jardins, als pàrquings. Ja sabeu que es formen colònies de gats a tot arreu, no? I que l'origen de les colònies de gats, ja sabem sempre que és l'abandonament. Això ho tenim claríssim. Llavors, aquesta branca del refugi actualment té una mitjana d'uns 100 gats fixes. Bueno, fixes. 100 gats, uns d'ells són fixes perquè ja no es donaran amb adopció i els altres són per donar amb adopció. I després està la feina al carrer, vale? La feina al carrer és el control de les colònies de gats de carrer, és a dir, quan detectem una colònia de gats al carrer, nosaltres tenim un equip de captura. Aquest equip de captura esterilitza mascles i femelles i, com són gats ferals, com molt bé tu has dit, no es poden donar amb adopció. Per tant, aquests gats han de viure on han nascut i els cuidem al carrer. Vale? Actualment, a Barcelona ciutat tenim més de 200 colònies controlades i treballem a el que és barri de Sarrià-Sant Gervasi i les Corts. Penseu que Sarrià-Sant Gervasi arriba fins a Sant Cugat. Llavors, el que és Sarrià-Sant Gervasi, tenim una zona molt controlada, que és la urbana, I després tenim, per desgràcia, tota la muntanya de Collserola, que és un punt d'abandonament enorme de la ciutat. Llavors allà doncs, encara ens trobem colònies senceres de gats sense fer una al costat de l'altra.
Repassant aquest punt que trobo important que comentaves, és a dir, els gats ferals, i perquè, per recalcar-ho, els gats ferals no es poden donar en adopció.
No,
per què, bàsicament?
No.
Suposo que perquè neixen ja d'un estat doncs, i, salvatge, no?
Sí, salvatge. Llavors, si el gatet petit a les primeres 8 setmanes de vida no està en contacte amb humans, aquell gat ja no confia en els humans. Llavors, és molt difícil que aquest gat amb el temps pugui confiar. A vegades passa, però no és el més habitual. Poden conviure amb l'humà, però no es deixaran manipular, no es deixaran acaronar. Vull dir, és un gat feral, no? I normalment està habituat a viure al carrer i no és la millor situació, però clar, és la conseqüència. Per exemple, una gata abandonada, dòcil, té una camada, aquella camada doncs, ella l'amaga, i a lo millor l'alimentador, les persones que alimenten, no descobreixen aquests gatets fins que tenen 3 mesos. Pues aquells gats, difícilment, nosaltres els podem agafar i donar en adopció. Són gats que no volen contacte humà, més de l'estrictament
necessari.
Per menjar.
Sí. Exacte. Llavors, la vostra activitat es basa bàsicament en això, com també de moltes altres entitats i voluntaris, que ara també veurem quin paper hi poden jugar. Les dades de 2020, les que teniu publicades, perquè publiqueu vosaltres una memòria cada any, no?, de l'activitat que heu fet, ens parlen d'unes 165 colònies controlades a Barcelona, amb esterilització, alimentació, tractament veterinari, també col·laboració en la formació d'aquests voluntaris. Parleu d'unes 400 esterilitzacions i 72 casos d'atenció veterinària. No sé si són unes dades que en el global es poden considerar positives.
Són positives i creixen. O sigui, la Fundació va creixent perquè està ampliant el seu radi de l'àmbit. Nosaltres doncs, sí que estem molt concentrats a Barcelona, però també estem sortint a fora i treballant a fora de Barcelona a molts llocs, perquè vull dir, el que és la ciutat de Barcelona fa molts anys que estem moltes entitats treballant, però és que només que posis un peu fora de Barcelona la situació no és la mateixa. Llavors també ens estan demanant ajuda fora de Barcelona. I llavors el control de les colònies el que fem és esterilitzar mascles i femelles, recollida de cadells i gats dòcils susceptibles de donar amb adopció i portar-los al refugi i donar-los amb adopció, ¿vale? I controlar els gatets que queden ferals i que queden a la colònia. A Barcelona ciutat, actualment, tenim colònies de fa molt antigues i ens estem trobant que els gats s'han fet vells i tenen pues, enfermetats de vellesa. I llavors pues, tenen problemes de renals, problemes molt, des de càncers, problemes de boca, sobretot. Llavors estem ja en una fase, treballem en dues fases, no? La fase de les colònies fetes de fa molts anys, que tenen gats malalts, per això tenim tantes actuacions amb gats de colònia que es tenen que portar a veterinari, que es tenen que operar, que tenen que recuperar-se al refugi. Aquests gats es recuperen al refugi, que són molt difícils de manipular, i després es tornen a la colònia una altra vegada. Alguns ja es queden al refugi perquè realment no poden tornar.
Aquestes malalties, perdona, Cristina, aquestes malalties que feia referència són malalties específiques del que són colònies de gats o són malalties corrents, diguem-ne, de qualsevol gat
que han estat... són corrents i específiques, podríem dir les dues coses. Hi ha unes quantes malalties que provenen de que aquests gats en un inici no van estar esterilitzats ni vacunats, com poden ser problemes de calcivirus, de la boca i tot això, que són gats que no han estat mai vacunats, i altres malalties corrents, com poden ser els fallos renals o càncer. Bueno, per exemple, el càncer de pell és molt habitual amb gat de carrer perquè estan exposats al sol tot el dia, no? Llavors, això doncs, també és molt habitual amb gats vells, no? I ja et dic, és una barreja. Una barreja.
Com en aquestes interaccions, en aquestes cures que feu, veterinàries, però també a nivell d'atenció i alimentació, per tant, aquí, com poden col·laborar-hi els voluntaris? Suposo que simplement és afegir la feina que ja fan moltes persones de manera voluntària, no?, d'anar a alimentar certes colònies de gats.
O sigui, per una part, o sigui, el voluntariat pot ser a colònia, no? Alimentant les colònies i cuidant-les. Llavors, els alimentadors cuidadors són els que ens avisen que els gats no estan bé. I després tenim l'equip de voluntaris de refugi. Llavors, tant en un costat com a l'altre, barregem voluntariat i professionals. Perquè arriba un punt que tu tens que treballar cada dia i també necessites també un equip professional. Llavors, intentem juntar que els dos equips puguin treballar conjuntament. Vull dir, ni ha de ser tot professional ni pot ser tampoc tot voluntariat. I la suma dels dos és molt positiva. Mm.
Parlem amb la Cristina Dalmau, que és presidenta de la Fundació Silvestre. Us ho recordo, per aquell que s'hagi perdut, som a Ràdio Estel i som la gent de la veu dels animals i la natura, la gent de l'equip de ONG ADA, l'organització de defensa, l'associació de defensa dels drets dels animals. Estem parlant d'aquesta tasca de defensa, d'esterilització, alimentació, tractament veterinari a les colònies de gats i també al refugi que teniu, que és nou, des del 2020.
Ah, bueno, fa un any que el tenim. Sí, sí, sí. Estem molt contents, és un refugi que està dintre del parc de Collserola, a la zona de Torrebaró, i realment els animals tenen una qualitat de vida molt millor que la que teníem abans, i el que passa que si abans teníem una mitjana de 50 gats, hem passat a una mitjana de 100. És a dir, el que és molt evident que si tu fas un refugi més ampli, se t'omple d'animals de seguida, sí. Però estem molt contents, tenim molta feina, moltes despeses també, però estem molt contents, hem donat més gas aquest any 22, any 21 s'ha donat més animals en adopció, s'han rescatat més animals, s'han pogut quedar a recuperar-se més animals de colònia, vull dir, tot ha millorat molt, estem molt contents.
Ha incidit d'alguna manera en aquest sentit la crisi econòmica, la crisi, els confinaments, totes aquestes coses que han passat aquest últim any, tant en la gestió com en l'adopció?
És curiós que per la Fundació ha passat al revés que per la resta de persones, no? En el moment en què la gent va quedar confinada i, per una banda, no tenien activitat social i no tenien tantes despeses, s'han volcat més en voluntariat, sobretot quan es van obrir les primeres mesures, s'han volcat més en donacions i s'han volcat més en adopcions. Això va ser claríssim, va ser una època molt bona. Però també tinc que dir que quan es van obrir les mesures, pues, hi ha hagut aquest estiu concretament, ha sigut un any molt dolent, aquest estiu d'adopcions, i molts abandonaments. Enorme, l'abandonament ha sigut enorme.
Ha crescut, per tant, denunciem...
Ha sigut a la inversa de la pandèmia. Quan la pandèmia va bé, per nosaltres ha sigut pitjor. I a la inversa. Quan la pandèmia ha sigut molt, molt dura, la Fundació ha funcionat molt bé.
Doncs tornem a recalcar, encara que sembla evident, que els animals no s'han d'abandonar, perquè pràcticament tota la seva vida, en aquest cas la vida d'animals que ja estan fets, que ja són domèstics, que ja tenen el seu ADN, doncs poder conviure amb persones, la persona és pràcticament tot per aquest animal. Per tant, abandonar-lo pràcticament és privar-li de tot allò que té al voltant, de tota la vida, de tota la seguretat, i per tant pot entrar en una angoixa i amb molts problemes que van molt més enllà dels que ens puguem imaginar. El refugi vostre, que bàsicament és això, és aquest foment de l'adopció, foment de les cases d'acollida també, foment de l'esterilització, de la identificació. Veieu, a banda d'aquestes fluctuacions dels últims anys, que més o menys es va assolint també aquest nivell de conscienciació per part de la gent?
Sí. A veure, potser el gat és el que està més enrere, o sigui, està molt més enrere que el gos, no? Per exemple, doncs si nosaltres hem passat pel refugi uns 150 animals, potser he trobat dos xipats. Clar, això això vol dir que la gent encara no està xipant els gats. En canvi, en gossos això pràcticament és impensable, no? I l'abandonament de gats queda molt més difós pel fet de que, clar, molts es moren, però molts, doncs, s'espavilen en algun punt d'alimentació. I el gran drama del gat és que la gent encara creu, que hi ha molta gent que creu que pensa que un gat que ha viscut a casa el pot deixar al carrer i que viurà igual. Aquesta creença és la que nosaltres treballem molt quan fem una adopció, perquè la gent no pensi que després es pot, el gat pot viure, o m'he cansat, el porto en un terreny o en una casa de fora. No, o sigui, no, el gat, si té una, si ha estat en una casa, ha viscut amb unes persones i tal, ha de continuar així el resta de la seva vida. Mm. I així és com en gossos, jo no dic que no abandonin, abandonaran igual, però són més conscients. Amb el gat encara hi ha molta inconsciència amb això.
S'ha fet
molt
potser...
desconeixement.
S'ha fet més incidència, en aquest cas, també en les campanyes d'identificació, també perquè hi ha més posseïdors, potser, bueno, o hi ha molta gent que té gossos.
També pensem que la gent, quan va amb un gos, va pel carrer i té el perill, entre cometes, de que el pugui parar un guàrdia urbano i li pugui demanar el xip. Al cas del gat, com el gat està a casa, nosaltres sí que els nostres, els 150 gats, que entre 100 i 100 i pico que donem cada any, clar, se'ls hi posa el xip i tenim un protocol molt estricte. Però hi ha molta gent que recull un gatet i, clar, com el té a casa, pues, no, ni s'ho planteja, encara que els veterinaris ho diuen, però no s'ho planteja. No, no, és que està a casa meva, no es mou, no es mou, no es mou fins que s'escapa o fins que l'abandonen.
Sí, sí, evidentment és una problemàtica, i tornem a insistir també a la gent que cal identificar els animals, no només per saber, bé, per poder identificar aquest animal en concret, sinó també a la persona, no? Per si s'ha perdut, per si realment aquest animal s'ha perdut, doncs poder,
sí,
arribar...
Sí, perquè és una alegria per nosaltres tornar un gat a casa seva, vull dir, és que, però per desgràcia és molt poc habitual.
Recollíeu, Cristina, el 2020, l'any passat, iniciàveu també una campanya de signatures contra el maltractament de gats de carrer, que malauradament dieu, i és així, que hi ha molta gent que encara considera que són aquestes colònies de gats ferals, doncs que són plagues, no? A exterminar o acabar amb elles, no?
Sí, 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 es tracten com plagues.
Com la teniu, aquesta campanya?
Bueno, pues, aquesta campanya ha sigut increïble, tenim més de 100.000 signatures, i això ha fet que la Fundació creï un altre àmbit de feina nova, un altre projecte, que és el projecte d'obligar i pressionar els ajuntaments perquè compleixin la llei, que és el control de gats ferals del seu municipi. I ens estem donant compte de que aquí hi ha moltíssima feina per fer. És una campanya que l'hem fet a nivell de tota Espanya i realment... ens hem donat compte com ens estan demanant alimentadors ajuda de tota Espanya, de que no s'està fent absolutament res, Catalunya i resta d'Espanya, a tot arreu, pobles, poblacions, i que nosaltres estem entrant requeriments als ajuntaments. Hem començat una feina amb una abogada especialista i estem entrant requeriments a tots els ajuntaments perquè ens facilitin la informació sobre tot el que fan sobre colònies de gats ferals, que la llei de protecció animal autonòmica els obliga, no? I és que ni ens responen, ni responen, o sigui, la seva obligació per llei és respondre, doncs no responen. Els que responen diuen, doncs, que no tenen pressupost. Llavors estem treballant això, és una nova línia, que crec que aquí hi ha una feina enorme per fer, perquè ens hem donat compte, doncs, això, de que els gats, quan els pobles són molts pobles, sobretot petits, quan n'hi ha masses, contracten una empresa antiplagues, retiren i desapareixen. Mm. Inclús tenim una denúncia feta amb un ajuntament d'aquí a Catalunya que ens ho va escriure amb una notificació oficial que havia contractat una empresa antiplagues i els havia retirat. O sigui, amb aquesta... Clar, o sigui, perquè veieu, pues pensen inclús aquests ajuntaments que és legal, perquè ho van escriure amb una notificació oficial.
És a dir, que constatem, novament, malgrat no hi hagi respostes, com a mínim aquesta recollida i aquesta pressió que fa la vostra fundació constata una vegada més i constata com està...
Sí, és molt important. Jo, el de les signatures, a part que es puguin entregar als ajuntaments o no, no és el mateix que tu vagis a un ajuntament i diguis, no, escolti, a mi hi ha 100.000 persones que m'estan dient que vostè està fent malament les coses. Mm-hmm. Això és una importància, aquesta signatura, i a part crea augmenta la sensibilització. perquè sempre hi haurà en un ajuntament una persona que estarà treballant i dirà, ostres, a veure, és que a vegades ni saben que ells s'han d'ocupar dels gats i com fer-ho. També estem aconsellant ajuntaments que ens diuen, vale, ho farem, però com ho hem de fer? Vale, doncs nosaltres prestem els serveis d'explicació, de com s'ha de fer, de bueno, tot el procés.
Clar, és que fins i tot hi ha desconeixement de que sigui un tema legal, no? Cosa que encara és doblement denunciable, no? Perquè primer que s'ha de tenir almenys és aquesta informació i, evidentment, l'ètica d'ocupar-se de colònies d'animals, de gats ferals.
Sí, no? Ells diuen, no, és que els gats no queda pressupost, bueno, ja ens els emportarem, ja, bueno, ja s'espavilen, ja... O sigui, no són conscients de que s'han d'ocupar per llei.
Cristina Dalmau, presidenta de la Fundació Silvestre. Rematem vies de contacte, també, perquè la gent pugui contactar amb vosaltres, pugui col·laborar, també pugueu intercanviar tot allò que necessiteu en aquests moments o en qualsevol moment de l'any, de col·laboració, de recursos que poden també col·laborar a través de diversos temes, a través del teaming, de fer donacions, sí, apadrinaments de gats, etcètera, etcètera. La pàgina web on teniu tota aquesta informació penjada, també les memòries de cada any, les vies de col·laboració, és www.fundaciosilvestre.org, i no sé si voldria citar alguna altra via de contacte, Cristina.
Bueno, també tenim el nostre Instagram, igual, Fundació Silvestre, que també s'està treballant molt a través de l'Instagram, i després tenen el correu info@fundaciosilvestre.org, i que ens poden contactar per Facebook, ens poden contactar per Instagram, trucant a la Fundació, entrant a la web, tenim moltes vies de poder entrar en contacte amb les persones que necessitin ajuda o, al revés, que ens vulguin ajudar a nosaltres, perquè penseu que tota aquesta feina, sense ajuda, nosaltres vivim dels socis. Llavors, sí, sense els nostres estimats socis i gent que estima els animals, això seria impossible de fer.
Clar, és evident. I nosaltres us emplacem també a la enorme tasca que fa també la Fundació Silvestre, amb la Cristina Dalmau al capdavant des de ja fa molts anys. Moltes gràcies, Cristina, per explicar-nos avui.
Gràcies a vosaltres i gràcies per donar l'oportunitat d'explicar la problemàtica, I té una solució.
I tant que sí, és la nostra tasca també. Gràcies, Cristina.
Moltes gràcies.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Escoltàvem a la Maria Callas, una de les veus més personals i definitòries que ha existit. Com sempre, també tenia els seus detractors, però el temps ha posat les coses al seu lloc. El seu fracàs sentimental amb l'Onassis i el seguit de treball en els seus anys sublims per arreu del món li passaren factura, i la seva veu es va anar deteriorant. Començà aleshores el declivi, tan sols trencat per alguna actuació que era més per recordar-la. Morí sola als 54 anys al seu pis de París, ciutat que li va dedicar el seu nom amb aquell mateix carrer, com homenatge pòstum. Escolteu, de la Bohème, repetim, de Puccini, Sì, mi chiamo Mimì. A la propera, com sempre, si Déu vol.
ultime nelle sapre narrare, e sana la sua vicina che la vien fuori d'ora importunare.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia? L'edat dels gossos és un factor que pot influir en la seva resistència a les baixes temperatures?
Sí, és un element a tenir molt en compte. Els cadells i els gossos d'avançada edat tenen alterat el centre termorregulador que s'allotja al cervell i, per conseqüència, no són tan eficients amb el manteniment de la seva temperatura corporal. Un dels remeis més eficaços és vestir-los amb alguna peça de roba. Ara bé, dins de casa és millor no vestir l'animal ni tenir-lo a prop de les calefaccions.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
La grandesa política es mostra quan, en moments difícils, s'actua per grans principis i pensant en el bé comú a llarg termini. Al poder polític li costa molt assumir aquest deure en un projecte de nació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.